Revolució Conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 38 de Revolució Conscient. Som energia? Fosca o lluminosa? Yin o yang? Com ens influeix aquesta en el nostre estat anímic? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit a tothom, som Revolució Conscient aquí a Ràdio Manlleu, el dijous de 10 a 11 a la nit, un altre dijous més, i ja estem al capítol 38, per si ens escolta algú d'altres temps de l'època romana, el capítol XXX, UB, palito, palito, palito.
Ostres, Carles, m'has deixat sorprès.
Sorprès, eh? Sí, sí.
Sí, sí, encara no estic al·lucinat de la teva capacitat dels números romans.
Ho he buscat aquí a internet abans de començar.
Sí, sí.
Bueno, és que em fa recordar uns que esperaven el papa d'abans, aquest que han fet plegar perquè no els hi queia bé o hi ha hagut una guerra o alguna estrany, que era en Benedicto XVI, que hi havia uns a Barcelona que deien Benedicto X, V, palito. I m'ha inspirat això.
Ara, parlant de papes, a mi m'ha vingut al cap ara que ara estan fent la fumata blanca al Camp Nou.
Perquè el Camp Nou, fumata blanca?
Sí, perquè no se sap si l'actual president continuarà o no continuarà. En aquests moments ho estan donant.
Ui, ui, quins nervis. Per què?
No sé. Això li haurem de demanar al Neymar, al seu pare i tots els que han tancat l'acord.
Sí, sí, que passa algo raro, no, amb això?
Sí, em sembla que sí, que és una miqueta qüestió de números i una miqueta qüestió d'engany. Però no se sap del cert. Fins que el jutge Ruth no dongui la seva paraula, no se sabrà del cert el que passa.
És veritat, el jutge aquest que és soci del Madrid. Clar, que conspiració aquí, eh?
Ah!
Jo em sembla que no podré dormir, ara que m'has explicat això.
Sí, sí.
Perquè, clar, què faré si canvien de president al Barça o si hi ha un d'interí? Què farem?
Bueno, potser va millor.
Oh, no sé, no,
o però potser va pitjor.
Però jo, si el futbol no està tot anant bé
si
en ordre...
I si és tot això, ho porta a la porta d'amagat?
Com pagaré les factures si no hi ha president al Barça?
Tranquil, que en Soriano també està a l'ombra.
Dona per tot. Déu-n'hi-do, no? No s'escapa aquí ni...
No, que... Tot això és una guerra d'egos, de poder, i aviam quins dels col·legues, perquè aquesta colla de col·legues que eren col·legues abans,
sí,
aviam qui és el més poderós d'ells.
Bueno, eren col·legues o eren socis d'interessos?
Sí, digue-li com vulgui, però abans de tot eren col·legues.
Sí, 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 sí. Doncs bueno, Déu-n'hi-do, ja es veurà.
Ja es veurà.
De fet, quan s'emeti el programa potser ja sobrevisa algú, no?
Sí. I si no, la setmana següent tornarem a parlar, aviam.
Ah, sí, sí. Bueno, tu. El futbol, un dia parlarem, de l'esport i de la vida.
Això.
I el futbol com a exemple, perquè té molts missatges. Però bé, és això que hem dit. Les factures no me les pagaran.
Però també m'agrada dir una cosa, que hi ha vida a part del futbol, també.
Clar. Bueno, aquí anava el nostre doble sentit.
Sí, sí.
Indirecte, irònic.
Això.
Sé si s'ha pillat la ironia, no?
Sí.
Molt bé. Doncs, oita, tenim un tema que la setmana passada vam introduir molt a poc a poc, molt poquet, perquè no ens hi cabia, que és el yin i el yang. I em sembla que una mica hauríem de parlar de l'energia en el nostre cos, no? Tot és energia, no? Inclús aquesta taula és energia, però és energia més condensada, més densa, no? Però nosaltres, que som energia com viva, no?
Sí.
Estem formats del yin i el yang, igual que la Terra, té yin i yang. Llavors, és interessant de fer una mica d'introducció en això del yin i el yang. Al Barça també hi ha yang i yin, per mateix hi ha més yang, poder, per això es barallen, no? Si hi hagués més yin estarien tots més deprimits, si estigués per la banda negativa. Però ara ho expliquem. El tema seria, no sé si els nostres oients poden imaginar aquell símbol, no sé si és un símbol taoista o no, que és una rodona i mitja part és negra, l'altra és blanca i tenen un puntet...
De cada color, en cada... Sí, correcte.
O sigui que el yin conté llang i el llang conté yin i estan en equilibri tots dos, no? Doncs llavors el yin seria una força centrífuga, que és una força d'expansió, que provoca silenci, calma, fred, foscor, i el yang seria una força centrípeta, que és constrenyent, que és la que fa el so, l'escalfor, la claror. Llavors... són conceptes que, si els entens, els pots aplicar a la filosofia de la vida, no? Aquests dos conceptes permeten que el tot es manifesti per contrast. O sigui, si l'univers fos blau, tot seria blau i no podríem saber que és blau. Però, en canvi, si hi ha el negre i hi ha el negre és l'absència de colors i el blanc és la suma de tots els colors. Doncs, llavors, havent-hi aquests dos estrens, podem... veure tots els tipus de colors. Però necessitem un contrast, no? Si hi ha foscor, hi ha claror. Hi ha hivern, hi ha estiu. Hi ha feminitat, hi ha masculinitat. Necessitem el contrast per reconèixer l'altre, no?
Carles, sí. Això del yin i el yang podria ser que fos com la dualitat?
Sí, va tot lligat.
Tot lligat. Passa que potser és una paraula xinesa o japonesa, no? I més o menys nosaltres aquí diem dualitat, no? Més o menys. O... Vaig per aquí o no?
Sí, sí, tot encaixa. L'única dualitat seria més en concepte psicològic i filosòfic. El yin i el yang ja és en energia.
Energia.
Nosaltres som energia, desprenem energia.
Sí, sí.
Però com que tot lliga, no podem desprendre una energia masculina si som de psicologia femenina. No? Tot lliga. En el que som físicament, psicològicament, ho som energèticament. Llavors, és això, si tothom fos dona, no sabríem que són dones, perquè no hi haurien homes, tots serien iguals, no?
Clar.
Llavors, el yin i el yang s'oposen, però l'oposant no és absolut, sinó relatiu, ja que l'hivern suposa l'estiu, però un dia d'hivern pot ser fred, com aquests dies que són molt freds, o pot ser un dia que dius avui fa bo. Avui fa bo, però si fos primavera no seria un dia que fa bo, no? Però és relatiu. El yin i el yang són interdependents, ja que el dia no pot existir sense la nit, ni la nit sense el dia. Poden subdividir-se en yin i yang, ja que, per exemple, una tassa de cafè calenta pot estar bullent o pot estar tèbia. Un te pot estar fred, però pot estar fresc o pot estar glaçat. I és curiós perquè la calor crema, però el fred també crema. Els extrems...
Cremen.
Cremen. Sí. I psicològicament és igual, saps? Sí, és allò que vas, dos persones en un extrem que es barallen i és que tots dos estan... els extrems no són bons.
No són bons. No? O sigui, sempre hem de buscar el punt mig.
Sí.
Representa que un extrem crema, l'altre crema...
Sí.
El mig és el punt zero, representa, no? I hem d'intentar buscar el punt intermig.
El mig és el Caribe, el Carib. I al mig s'està de conya, saps?
Vale.
L'aigua no és ni freda ni calent, la platja preciosa, saps? Està molt bé.
Doncs, vale.
I psicològicament és el mateix.
Sí, sí.
Si una persona, és allò que abans he dit, una persona pot ser massa passiva o estar com apagada sense energia... O pot ser agressiva i tenir un excés d'energia. I els dos extrems no portaran harmonia ni construcció positiva.
Vale.
És el punt mig, l'equilibri.
Vale. L'equilibri. L'equilibri.
Com quan en Darth Vader es va carregar el dolent de la Guerra de les Galàxies, el seu jefe, però en Darth Vader era dolent, però el Timor va fer el giro, allò que parlàvem en l'altre programa, es va tornar del lado de lluminós, no? O es va redimir, i carregant-se'l, que també hi va morir, doncs va restaurar l'equilibri a la galàxia.
Molt bé.
Doncs això seria l'equilibri. Que de vegades també podem pensar en la pròpia Terra, quan veiem quelcom podem pensar que l'equilibri ho activa. Vull dir, si hi ha un excés de guerra en un lloc, potser hi haurà molta pau en un altre, no? O hi ha molta masculinitat, però un lloc compensarà perquè hi hagi feminitat. No sé, coses que es poden anar veient.
No? Sí, sí. I jo una cosa que també volia comentar és que si l'univers li agrada anar buscant els extrems per després trobar l'equilibri, vols dir que no, tot no ho forma d'una manera tan conscientment i tan intel·ligentment perquè així tot sapiguem de com funciona tot amb aquesta vida.
Clar, experimentem, no?
Experimentem.
Aquest univers, aquest món, hem vingut a experimentar. Uh-huh. I si no poguéssim experimentar la debilitat, no aprendríem la sensibilitat. Si no poguéssim experimentar el feixisme, no aprendríem sobre la força, no? Al final, tot són experiències.
Sí, sí.
Aquí hi ha un tema que és el de la justícia.
Uh-huh.
I el de la injustícia. No? Perquè molts cops, oh, per què m'ha passat això? A tothom li ha passat coses o ha viscut coses injustes, saps? Que venen donades pel sistema per una altra persona o per el destí, no? Un accident. No?
Uh-huh.
Però al final et pares a aprendre, et pares a fixar-te què has après de tota aquella situació, què has après de tot això que ha passat, i tot això que hagis après, realment aquest era l'objectiu de la injustícia que has viscut.
Uh-huh.
La injustícia al final té un fi, que és l'aprenentatge que et provocarà.
Uh-huh.
Que en alguns casos és heavy, perquè hi ha injustícies molt grosses. Però grans persones han fet grans coses després de que una injustícia els mogués.
Oh, i tant.
I parlant de yin i yang, aquest extrem que tenim ara en el poder, tan fosc o tan que vol mantenir tant poder, està generant un altre extrem molt conscient, molt argumentat, no? Cada cop que puja, augmenta la foscor, augmenta la llum.
Uh-huh.
És així. Uh-huh. Vull dir, un estimula l'altre. És que si no hi hagués foscor, com no podríem augmentar la llum.
I el meu desig, i espero que aquests dos extrems arribin a un punt d'equilibri, uh-huh, que tothom ens entenguem de millor manera.
Uh-huh. També hi ha una cosa, els dos extrems, si estan molt tensats, es poden tornar a acostar.
Uh-huh.
I poden continuar havent-hi dos extrems, però estaran més a prop. Llavors no serà la cosa tan radical ni tan bèstia.
Vale.
Que aquí també, quan una persona té molts problemes amb algú altre, al final sol passar que l'altre és el teu extrem.
Uh-huh.
O que hi ha algú que us ressona, que l'origen de tot aquest problema ve del mateix lloc, però un està en un extrem, l'altre està en l'altre, i simplement, en el moment en què tu canvis, sortiràs d'aquell punt i aquest ja no t'afectarà i potser l'altre també canviarà, perquè al final tots estem connectats. Mm. Totes les persones estem connectades.
I a mi hi ha una cosa d'això que has parlat que m'agrada molt, sempre, mm-hmm, i és que quan una persona no la suportes, no pots amb ella, et fa enrabiar això, diuen que és el teu mestre.
Sí.
I això m'agrada, perquè realment has d'aprendre alguna cosa de com reaccionar davant d'aquest tipus de persones.
I,
no?
I és fotut quan ho estàs visquent,
sí, sí, sí.
Però jo de tots els mestres que m'he trobat, amb el temps, és això que ja vam parlar un dia aquí amb en Sergi Pérez, no? Acaba sent aquell guerrer que has vençut, però que després va amb tu.
Sí, 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 després el trobes a faltar.
Sí,
eh?
Però és que a part després l'estimes.
Sí.
I dius, però si no era per tant, saps? Era allò que, clar, el que ens passa, tothom té punts a treballar o a evolucionar.
I tant.
Clar, en el moment que ha hagut xoc amb un punt d'aquests, doncs és una prova, no? Uh-huh. Però quan ho superes, ja està.
Ja està, sí, sí.
Uh-huh. Doncs això és un yin i yang, no? Extrems.
Extrems, correcte.
Sense oposats no podem evolucionar.
Evolucionar. És molt important.
I un altre dia això ho lligarem amb les vides passades. Perquè ja que hem parlat d'injustícia, yin i yang, perquè hi ha coses molt heavies.
Uh-huh.
Però clar, si ho mires des del punt de vista de la reencarnació, jo no dic ni que sigui veritat ni que no, no? Però explicarem un dia aquesta teoria, doncs, teoria o creença o realitat, no? Clar, canvia totalment el significat de la vida. El tema de, imagina't que a part d'aquesta vida en tens moltes i que ja en portes moltes per darrere i te'n queden per davant les que tu vulguis.
Uh-huh.
Clar, llavors tot canvia la manera. De fet, es veu que al segle IV o III o així, no sé, encara l'església de llavors, no?, pregonava que existien altres vides. Però clar, llavors la gent ja no es podia dominar, la gent ja no s'espantaven.
Uh-huh.
La gent, clar, sabia que podia experimentar, que tornaria a començar, que et podria repetir curs si vol, no? Experimentaria altres idees. Doncs, és com que la gent en una sola vida està més espantat.
Hey.
S'ha de guanyar el cel.
Jo, amb aquest aspecte, estic completament d'acord amb tu, no? Jo també desconec aquest tema, no? Perquè tampoc ho he viscut, o si ho he viscut no me'n recordo, no? Però hi ha una cosa que m'agrada, que he sentit amb algunes filosofies, com pot ser la budista o altres religions, que diu que, clar, som energia. i l'únic que fem, que aquesta energia mai es perd, que representa que aquesta energia és l'essència, no? És el que tenim a dintre, no? I l'únic que fem és canviar de traje.
D'avatar.
Bueno, és el que diem, deixes de vestir d'una manera, te'n vas a un altre cos i tornes a experimentar un altre tipus de vida. Clar, té sentit. Si la gent realment sapigués que no passa mai res, que encara que es morin, comencen de zero un altre cop, doncs clar, potser la por no serviria de res, perquè igualment diuen, tinc l'infinit per viure. No, i si mires una miqueta com funciona, o com ens expliquen els científics com funciona l'univers, té bastant significat, no? Que no, que sempre és una... És un cercle que mai s'acaba.
I amb la física quàntica això ho corrobora, sí. Certament, tot el tema aquest de l'energia, no?
Sí, sí.
I clar, si tu saps que en reencarnaràs i que tornaràs a reencarnar i no has vivint experiències i aprenent coses noves i treballant tot allò que necessitis treballar, és que canvia totalment.
Sí, perquè no, jo per mi, si totes les persones estem aquí per evolucionar, tu imagina't un nen que mor als 2 mesos de vida o als 3 mesos, que ha evolucionat aquest nen. M'entens? Aquest nen ha vingut amb aquesta vida en concret a fer un pas curt per evolucionar i per veure o viure una situació. Clar, si aquesta essència no té seguiment, no té el suc, no té la lògica, no?, de que vingui aquí només per un parell de mesos, m'entens?
I de fet, en qui cregui en Déu, dius, quina lògica tindria, no?, que seria molt dolent això, agressiu, no?, molt injust. I aquí, en el llibre que va venir, el programa 16 va venir en Gabriel, ens va parlar sobre el llibre Metafísica Angèlica, en aquell llibre parla de que hi ha 3 motius per les malalties. Que una és que tu has fet un mal ús psicològic i físic del teu cos i això t'ha provocat. Una altra et ve per un destí, perquè aquella experiència et farà aprendre quelcom que has d'aprendre, no? Que aquí entra també el de vides passades, vull dir, oh, és que m'ha tocat aquesta malaltia, bueno, però és una roda que, si al final tu estàs vivint una experiència, llavors quan et moris aniràs al cel, t'estaràs un temps per allà, llavors tornaràs a una dimensió, és com si és quadra amb allò de que l'ànima escolleix les seves experiències.
Sí, sí, sí.
Nosaltres, la nostra ment, no, jo no vull estar malalt, però la nostra ànima, el nostre allò superior, que es diu, és el que acaba decidint coses que nosaltres no volem, però realment sí que les volem, no? Perquè en realitat ens importa un pito poder al final d'aquesta vida, perquè el que ens importa és l'experiència total, no? I l'altre motiu, en aquest cas de bebès en parla, que de vegades aquest bebè és una ànima que es sacrifica, que també aprèn quelcom, però pels del seu entorn.
Vale, perquè evolucionin els del seu entorn.
I en malalties de gent gran també, perquè al final és un camí que fan també la gent que t'estima, que està al teu voltant, no? Llavors, de vegades, és com precisament amb Brian Weiss, no sé si que és el que ha divulgat més el tema de la regressió a vides passades, se li va morir un fill en 20 i pocs dies, que li va néixer amb el cor al revés. Bueno, enxufat al revés, no sé què, ho van operar i ni així. Llavors, ell diu que això que li va passar li va fer prendre consciència de que la medicina tenia un límit, de que hi havia coses que no es podien entendre, no? I tot això, bueno, me buscaré més informació, digue, parlarem de regressió, ens ho expliquem més, li va fer que després aquest home ha pogut divulgar molt el tema de les regressions, no? És allò que dèiem, una injustícia, no?, de la vida, li ha fet viure una experiència i poder realment, potser, el seu somni que volia fer en aquesta vida, la seva missió, i fer un gran bé a molta gent. Llavors, clar, tot és molt relatiu, no? I, bueno, ja en parlarem més del tema regressions. I vides passades i futures, no? Llavors, també hi ha una cosa, que el yin i el yang es consumeixen i es generen mútuament. Quan un augmenta, l'altre disminueix. És això que dèiem de l'equilibri. Però si un augmenta molt, com ara està augmentant el feixisme, s'esgota i llavors creix l'altre. Estem visquent com una espècie d'esgotament, no? L'aigua, no? Si augmenta temperatura, es transforma en vapor, però el vapor arriba un moment que, si hi ha molt vapor, crea la pluja i torna a ser aigua. És un cicle. I el yin i el yang es transformen en el contrari, o sigui, la nit es transforma en el dia. Però al mateix temps, ara aquí és de nit, però en altres parts de la Terra és de dia.
Clar.
coexisteixen. Uh-huh. Llavors, dintre del yin hi ha yang, i dintre del yang hi ha yin. O sigui, en un ésser femení hi ha cromosomes masculins, i al revés. Saps? En alguns casos podrien hi ha masses, però bueno, això són altres temes, no? Uh-huh. Altres temes que no tocarem. Però bueno, em referia més perquè he pensat en alguna dona política que sembla més un homenot que una dona femenina, no? Però bueno, deixem-ho estar, no ens fiquem en ningú. No ens fiquem en ningú. Doncs bé, una mica això és el concepte yin i yang i energia, no?
Sí.
I l'amplificarem ara parlant de flors de Bach, però abans farem un incís.
Vale.
Perquè acabem de tancar el programa anterior, no? Vam tocar el tema política, no? I vam posar la diputada de Compromís, que posava, bueno, feia una explicació, no? I deia, això és una política molt diferent, no? I diu coses i amb arguments que no sabíem o que no havíem sentit fins ara, no? Doncs per acabar una mica de finiquitar aquest tema, perquè de vegades hi ha qui diu, home, urnes buides, no? Però clar, urnes buides, si no ho fa tothom, és com callar i no dir res, saps? Llavors, hi ha gent que val la pena, també, que potser tindrà els seus defectes, però no, encara no se'ls ha sentit, no han arribat a tenir poder o difusió. Doncs posarem aquests àudios, no perquè vulguem fer publicitat d'aquestes persones i del seu procés constituent, no, sinó pel seu missatge. Qualsevol persona que digui aquests missatges és important. I parlant de procés constituent, a Madrid n'ha començat un altre, de similar, que diu que s'han fixat aquí en Catalunya i que els hi agrada, i és també ho agafen com a referència, perquè, clar, tot arreu hi ha gent que vol canviar, però a Andalusia també hi ha un moviment. Sí. Tot arreu hi ha gent que diu, és que aquí, si no creem una alternativa, no, perquè encara que hi hagi un buit de poder, hi ha una alternativa que llavors entri, quan pugui, no? Uh-huh. Doncs, oita, posem un moment, perquè és important que aquí hem parlat també de la por, un àudio d'una entrevista d'en Josep Cuní, del 8TV, a Teresa Forcades i Esther Vives, que han escrit un llibre, que és un best-seller aquí a Catalunya, de l'any 2013, que es diu Sense por o alguna cosa així. Doncs escoltem el primer àudio on parlen de la por.
Vinga.
La por està començant a canviar de bàndol. Qui comença? Qui s'encara amb la por? Qui bé. No té por de la por?
Bé, quan diem això és diem que parcialment la por comença a canviar de bàndol, en el sentit que avui davant de polítiques i lleis que es perceben com injustes, molta gent que mai s'hagués imaginat està començant a desobeir. La gent ocupa vivendes buides en mans de bancs, s'han fet ocupacions de places, de l'espai públic, d'hospitals, d'escoles, d'instituts, i és en aquest sentit que la gent en part perd la por. Però de totes maneres, evidentment, encara hi ha molta por en els centres de treball, a perdre la feina, no poder pagar la hipoteca. Per això diem que en part la por canvia de bàndol.
I a mi em sembla important distingir entre aquesta por que pot tenir una persona que s'enfronta a dir, mira, ara hi ha una injustícia a la meva feina, jo planto cara o no planto cara. Doncs jo li aconsello a aquesta persona que no planti cara. Individualment, aïlladament, si plantes cara, tu acabaràs malament i no tindràs a fi de mes el suficient per alimentar la teva família. Però el problema no és plantar cara aïlladament. El problema és, o l'interessant és, associar-te per poder plantar cara col·lectivament. Això és el que estem intentant des del procés. I a qui tingui por d'associar-se per plantar cara, jo aquí sí que dic, no, perdem-la aquesta, perquè aquesta sí que pot guanyar, l'altra no. Si tu t'enfrontes aïlladament, el que faràs és una víctima, un màrtir de la causa, però jo no m'agradaria que ningú ho fos.
Som víctimes de la por? Vull dir, entre tots hem constituït i formem part d'una societat més atemorida del que ens creiem, fins i tot, o del que gosem dir en públic?
Jo estic convençuda que aquesta por a que l'organització col·lectiva no pugui canviar les coses, no perquè sigui un paradís, evidentment que no serà mai un paradís l'organització social, però és que el que tenim ara està tan lluny, en un país on la gent és treballadora, on hi ha riquesa, no pot ser que hi hagi els índexs de pobresa que hi ha a Catalunya. Això és una mala organització. Per tant, tenir por a construir junts i juntes una alternativa, aquesta por ens l'hem de treure de sobre.
I de fet volen que tinguem por a sortir al carrer, a pensar que hi ha alternatives, i quan ara el govern del PP vol fer aquesta nova llei de seguretat ciutadana que el que fa és criminalitzar la protesta, estigmatitzar-la, és aquesta mostra que des del poder, quan veuen que no poden controlar la situació per les bones, la intenten controlar per les males. I veiem que la política de la repressió és l'altra cara de la política de les retallades. Per això la por canvia de bàndol i ens volen que tinguem por, i per això cal prendre consciència, rebel·lar-se, organitzar-se, treballar amb el del costat, perquè només així canviarem la coses i l'actual situació.
Perquè tu és de les que creus que la llei de seguretat ciutadana, la nova llei de seguretat ciutadana, és una llei reactiva en relació al 15M?
Sí, jo crec que justament fruit del moviment de protesta tan important que hem tingut en els darrers temps, no?, i que ara potser està més de baixada, però continuem en aquest cicle, doncs s'han pres mesures justament que criminalitzen l'ocupació de vivendes buides en mans de bancs, que criminalitzen el fet d'anunciar determinades accions a través del Twitter, i justament volen que la gent tingui por. Però ja hem vist que a vegades, quan s'intenta criminalitzar la protesta, la resposta és més indignació, també.
No pot ser això que hi hagi una, diríem, una mort a mans de la policia que està filmada amb un telèfon mòbil i que surti una llei que prohibirà filmar a la policia. És evidentment reactiu i això no ens interessa.
Bé, la por, no? N'hem parlat diversos cops.
Hi ha una cosa que m'ha agradat, que han comentat aquí, que és veritat, que si tu t'enfrontes al sistema sol, sempre trauràs les de perdre. En canvi, si tothom lluita per una cosa en comú, hi ha molta cosa a fer.
Clar, si tothom es planta en comú, es pot fer molta cosa.
Molta cosa.
L'únic, que si algú viu una situació injusta a la feina, clar, que no s'hi enfrenti sol, però sí que sol s'hi pot enfrontar, però d'una altra manera. O sigui, amb argument i intel·ligència sí que un es pot enfrontar sense tenir conseqüències. Però això requereix un nivell de seguretat, de consciència, de psicologia, d'interpretar la situació, que no és fàcil.
I una altra cosa, no tenir por de les conseqüències que puguin tenir les teves paraules. Perquè a vegades, és el que diem, en un moment calent dius alguna cosa més mal dit o més alt del compte, pots trobar que surtis per la porta, m'entens? Però, clar, quan un va amb aquests arguments i va amb aquesta mena de lluita, sap a lo que s'enfronta, m'entens? Per això, les persones han de tenir clar el que volem, m'entens? I sempre pensar una miqueta en el pitjor que et pot passar, m'entens? I si acceptes el pitjor que et pot passar, després sí que no has de tenir por per res, perquè ja saps el que pot passar en els pitjors dels casos.
Sí, tenir clares les conseqüències.
Correcte.
El que jo volia dir, que igual et pots enfrontar una situació, però sense enfrontar-t'hi, és diferent.
Ja, bueno, ja.
Amb arguments, serenitat, i és més, estimant a l'altra persona. Si ho fas amb arguments i estimant a l'altra persona i amb molta consciència, que és, no és gens fàcil, és més molt difícil que tinguis conseqüències negatives. Si tu ho fas des del jo sento, amb respecte, amb amor, és però, molt difícil.
Però, Carles, tu, això que m'estàs explicant, ja ho dius des d'un punt molt evolucionat, d'una persona ja molt intel·ligent, evolucionada, i que no es deixa portar per, no sé, per una mala paraula o un mal gest, o no treu la fúria que porta dintre, que sap controlar. I, clar, per arribar a aquest estat has d'estar molt ben evolucionat, que dic jo.
Sí, que ningú es pensi que jo hi arribo, He arribat algun cop, per això ho explico, però, vull dir, o en certs nivells, no?, de vegades hi ha coses que calles, però us sé d'haver-ho vist o d'haver-ho arribat de vegades i de cada cop veure-ho més a prop, no?, o experimentar-ho més, són maneres. Ara, dir-ho tot, de vegades dius, uf, poder no, saps? Hi ha gent que sí que ho diu tot i no els hi passa res, també.
Sí, sí.
O aquests que ho diuen tot i llavors triomfen a la vida. No sé, són maneres.
Passa que penso jo que tot això a vegades va una miqueta en funció del camí que et toca viure en aquesta vida.
Clar, clar.
Si tu has de passar per tenir per exemple, parlant d'empresaris, no? Has d'estar en contacte amb un empresari que et fa treure el pitjor de tu, doncs clar, per evolucionar tu hauràs de seguir unes pautes que potser no et portaran pel camí que tu desitges, sinó hauràs de passar per un altre camí. En canvi, una persona que ja estigui més evolucionada que potser una altra, doncs clar, digui el que digui, sempre li anirà sobre rodes, no? Perquè a millor aquella persona és superior a la que té davant i la fa callar. I és una cosa que no tothom pot experimentar el mateix.
De fet, cadascú ha de calcular conseqüències i sentir què ha de fer, no? I perquè també, això que parlàvem de les experiències, també de vegades hem de viure l'experiència de tenir paciència i estar anys poder ignorant una cosa que no... Clar, nosaltres venim a experimentar, no? Clar. I de vegades no és el moment.
I jo crec que a vegades aquestes coses val més la pena meditar-les, agafar-se-les en calma i no actuar en calent. Uh-huh. Val més, penso jo, del meu punt de vista, quedar-se callat, uh-huh, escoltar l'altra persona, després tu tranquil·lament a casa analitzar-ho i després, si convé, tornar a parlar amb aquesta persona amb el que tu creguis que li has de dir, m'entens? Uh-huh. Però d'una manera més calmada i amb més el que tu dius. Sempre amb amor i amb pau sobre l'altra persona. Uh-huh.
De fet, un cop una persona em va dir qualsevol cosa que facis, respectant a l'altra persona, donant-li llibertat i amb amor, no és cap agressió i l'altre no s'ho agafarà, uh-huh, no s'ha d'agafar malament. Saps? Però clar, això són nivells de treballar.
És una miqueta com un diàleg entre dos amics. M'entens? Has d'arribar a aquest extrem, que la persona que tinguis a davant sigui el teu millor amic, no? I li vulguis posar una idea teva sobre la taula, m'entens? Mm-hmm. Però mai amb aquell odi o el rancor de que t'ha dit algú que tu no estàs d'acord, no? Mm-hmm. Perquè després sempre tens les de perdre.
Si un s'embala, l'altre s'embala, no arribes enlloc. En canvi, quan ets capaç de baixar aquest embalament, mm-hmm, i respondre amb amor i consciència, és quan pots traspassar la ment de l'altre i l'altre li pot ressonar el cor i pot també donar-se compte d'allò que tu volies.
Sí, sí, eh? Sí.
Realment, fins que tu no canvies, l'altre no canvia.
Oh, i tant. I cada vegada és més cert, això.
Mm-hmm. Sí, sí, estem tots connectats.
Ostres!
Molt bé, posem següent àudio, que no sé ben bé... Bueno, ara no recordo què parlava, però seguia parlant una mica del fil aquest de política, por i canvi de canviar les coses.
Doncs aquí la sorpresa és, això són estipulacions del tractat, són més de 3.000.
Més
de 3.000 que defensen els interessos de les grans multinacionals en contra d'aquí, en contra dels governs. Això són aquests tractats, són multilaterals o bilaterals. I li posaré un exemple, tot això ho trec d'aquest article del New York Times. Namíbia. Namíbia es veu que té un problema amb l'augment de tabaquisme entre els adolescents. El seu parlament, parlament sobirà d'un país sobirà, decideix passar unes lleis per disminuir aquest consum i desincentivar-lo. Philips Morris denuncia el govern de Namíbia perquè afecta els seus interessos. Això és del que estem parlant. Quan diem canviar-ho tot, vol dir que no pot ser que vivim en un món on això no només sigui una excepció, sinó que sigui la norma.
Però és sabut que la indústria tabaquera, que s'ha sentit assetjada en els països del maldit primer món, uh-huh, troba en el tercer món els seus països de compensació per
tenim...
anar induint a l'hàbit de fumar i, per
evidentment...
tant, crear també una clientela captiva. Uh-huh.
Doncs aquí, si tenim, i aquest govern, evidentment, no s'ha atrevit a tirar endavant aquestes lleis perquè perquè tenim aquestes grans multinacionals que tenen, facturen, més diners del que és el pressupost de tot aquell país.
Tot
i per tant
està...
no guanyaran amb un debat, amb un litigi, s'eternitzarà, gastaran el tant % del seu pressupost litigant contra Philip Morris. Hem de tenir una legislació internacional que prohibeixi que una multinacional faci una demanda amb un govern sobirà i democràtic perquè li afecta els seus interessos.
I aquí també hi ha hagut tota la mobilització per la llei hipotecària i la recollida de firmes, i en canvi finalment s'ha tirat enrere, i tenim diversos exemples. Aquí a Catalunya, el Parlament de Catalunya va rebre una proposta, una iniciativa legislativa popular per prohibir els transgènics, i malgrat que va aconseguir aquesta ILP més de 100.000 firmes, això es va tirar enrere i ni tan sols va permetre el debat parlamentari per les pressions també de l'agroindústria en aquest cas.
Això són exemples de què vol dir canviar-ho tot, perquè si no queda molt abstracte.
Molt bé, no, això estem totalment d'acord. Són exemples que vol dir que s'han de canviar les coses.
Àngel, què acaba de dir en Josep Cuní? Diu, en això estem totalment d'acord. Vull dir, que al final qualsevol persona amb dos dits de front i una mica de seny, hi ha coses en què estarem tots d'acord, en canviar les coses, no? I amb això d'aquesta... Com pot ser que una multinacional demandi un govern que el que vol fer és restringir el fumar el tabac, no? Uh-huh. I clar, això no pot ser. Bueno, un exemple de com una nova política pot canviar coses. És que tan sols el següent pas ha de ser el mateix sistema que teníem, però amb normes. O sigui, però amb normes a favor de la gent. Ja està, vull dir, així de simple. Bueno, ja ho veurem, això, no? Uh-huh. Posem el següent àudio, a veure què més ens diuen.
Conversa entre Teresa Forcades i Esther Vives, un llibre que ja fa moltes setmanes que està en el rànquing dels llibres més venuts en català, no ficció. Però, esclar, depèn quines coses he llegit i no sé si no hi ha una mica de ficció aquí.
Per això us pregunto...
Quina, per exemple?
No, per això s'han de canviar totes les coses, molt bé.
Jo voldria
com
dir,
es canvien les coses?
Molt breument, perquè ja, aquesta pregunta és molt interessant, però com que de vegades he estat asseguda aquí amb vostè parlant de coses mèdiques, doncs perquè la gent sàpiga que ara mateix hi ha a Europa un debat obert sobre un altre d'aquests exemples de què s'han de canviar les coses. Moltes vegades he dit que hauria d'existir a nivell internacional un control dels estudis que es fan a nivell mèdic, i no només això, sinó que tots els resultats dels estudis mèdics haurien d'estar accessibles, perquè els que han de prendre decisions basades en aquests estudis els coneguin de primera mà. Això avui en dia no és així. I ara mateix hi està havent un debat a nivell europeu que estan intentant els grups de professionals que han començat des de l'àmbit científic fer un pols amb les companyies farmacèutiques. Per què? Perquè els professionals de medicina tinguin accés als resultats d'aquests estudis i no només tinguin accés a les conclusions que extreuen els representants de la indústria. És un altre exemple. Per això, que es pugui canviar, nosaltres en el procés constituent tenim una proposta. O sigui, no venim només a denunciar, venim propositivament a dir que què significa associar-se col·lectivament és un malestar general que ens sembla que hi ha al nostre país, i ara parlo de Catalunya, que és generalitzat. Nosaltres no hem de convèncer la gent que les coses no van bé. Que les coses no van bé, cadascú ho sap per experiència pròpia. La majoria, perquè amb una minoria molt petita els hi van millor ara que quan va començar la crisi. Però ara què falta? Falta que tot aquest malestar generalitzat s'organitzi políticament. I això és el que des del procés constituent, amb la nostra Assemblea General aquest diumenge passat, fa dos diumenges, això és la nostra proposta.
I el repte és convertir la majoria social que pateix la crisi en majoria política. Per canviar les coses el que és imprescindible és prendre consciència, mobilitzar-se, desobeir,
si es vol
però plantejar
fer,
també alternatives polítiques.
Si es vol fer de forma democràtica i pacífica, que és com ho volem fer.
Molt bé, doncs posem el següent àudio perquè el temps ens menja. És interessant el tros final en què parlarà sobre el canvi social i la independència.
És un dels bestsellers de l'any que s'acaba, la conversa de Teresa Forcades amb Esther Vives, o d'Esther Vives amb Teresa Forcades, perquè el tractament és molt de tu a tu, i aquesta és una conversa molt complementària entre els punts de vista de totes dues. Per això totes dues formeu part també del procés constituent. Moltes gràcies per tornar al programa i enhorabona per aquest èxit. Això vol dir que, i és curiós, és interessant veure que la llista dels llibres més venuts, especialment en català, són eminentment llibres polítics, en el sentit més ampli, no pas partidista, sinó més ampli de l'expressió política. Això vol dir que hi ha no només interès, sinó necessitat. Entenc que hi ha necessitat de saber, i en la mesura del possible, com que la majoria d'aquests llibres no deixen indiferent, perquè o són pel procés independentista, o són per canviar les coses de dalt a baix, o són per allò que se'n diu un procés alternatiu, mal dit, però s'han dit així i ens entenem, entenc que hi hagi aquesta coincidència que els llibres que més s'han venut aquest any siguin sobre totes aquestes alternatives, hi ha una insatisfacció global de la situació general que estem
vivint. Però aquí jo diria que és molt important, no? Perquè és el que estem veient. Ha passat al llarg de la història, jo ara visc a Berlín, per tant tinc aquest antecedent molt clar de quan hi va haver la caiguda del mur de Berlín, immediatament va sorgir, perquè d'aquí va sortir la caiguda del mur, és d'una proposta i d'una queixa popular que deien, com potser no, ja és conegut, aquesta frase de Wir sind das Volk, que això vol dir nosaltres som el poble. El poble de l'Alemanya Oriental reivindicaven que, tant parlar de poble, ells representaven el poble, volien una alternativa. I què va passar? La reunificació alemanya, això el Helmut Kohl va convertir Wir sind das Volk en Wir sind ein Volk. Per tant, va reconduir el malestar social en aquesta idea de nació unida, de reunificació alemanya, va tocar la fibra sensible. Jo crec que a Catalunya és veritat que hi ha publicacions polítiques, però em penso que la majoria intenten tocar aquesta fibra nacionalista i obviar o deixar per un segon terme el debat social. Aquest llibre de converses amb l'Ester vol fer tot el contrari, o millor dit, no vol deixar de banda el debat nacional, sinó que vol mostrar que el debat social i el debat nacional han d'anar units, i que a més és un advertiment, perquè la història ha passat diverses vegades. Quan hi ha aquesta força de canvi que es nota en la població, ha passat a la història que això es fa una escissió entre la part nacional i la social i es concentra només en la nacional perquè les coses socialment no canvien. Doncs aquí a Catalunya hem de fer que això no ens passi.
És veritat, Àngel, que passa molt que a vegades es concentra tot en lo nacional perquè així s'oblidi tot lo social, que al final lo social és el més important, perquè és el que més ens afecta en la nostra vida. Mm-hmm. És allò dels nacionalismes exacerbats i coses que passa als Estats Units, per exemple, passa molt, no? De parlar pàtria, la de coses que s'han menjat. no? I no es pot separar una cosa de l'altra.
Distreu una miqueta l'atenció de la gent.
Sí, llavors, tot pot ser correcte, però si està tot en el seu equilibri, no? En la seva justa mesura, i una cosa no treu l'altra. Tot hi ha de ser, no?
Sí, sí.
En el seu punt mig. Molt bé. Doncs passa volant, això.
Això és molt ràpid, Ja portem 40 minuts de programa,
Sí. Però és que el yin i el yang han donat de si,
Sí, sí.
Doncs posem una cançó dels Lacs en Busto, que és agradable de veure com els grups catalans i espanyols estan venint carregats de cançons amb una energia positiva, una energia de tirem endavant, de som-hi, que està molt bé. Posem aquesta cançó de Lacs en Busto, del seu últim disc Tot és més senzill, que la cançó es diu L'escorça va canviant.
Diuen que la vida és com una mentida i que al final un es fa gran. Però si el que perdura és el record dels somnis, penso que no n'hi ha per tant. Mirant les estrelles una nit molt clara, on pot trobar el seu infant? Tan sol l'escorça va canviant. Penso que un nen almenys sap què és trobar un petit estel enmig de l'univers. Penso que un nen viu el moment i a l'instant ja ha començat a somiar en el següent. Penso que un nen no es fa mai gran, tan sols l'escorça va canviant. Ai, que bé. Diuen que abandoni i que me n'adoni que també jo m'he fet gran. Mira que ho intento i mira que ho lamento, però és que no n'he tret mai res. Tan sols l'escorça va
Corsa va canviant. Què, Àngel, t'ha agradat?
Sí, està molt bé aquesta cançó, eh?
Està bé. Diu, penso que un nen almenys sap què és trobar un petit estel enmig de l'univers. Penso que un nen viu un moment i a l'instant ja ha començat a somiar en el següent. Penso que un nen no es fa mai gran, tan sols l'escorça va canviant. Està bé, no? Vull dir,
sí, vulguis o no, tothom tenim el nostre nen interior que sempre té ganes d'experimentar, jugar i realment viure la vida, no? I passa que a vegades pensem massa amb el cap i ens hauríem de guiar més amb el cor, no sé com dir-ho.
Sí, sí, i el nen hi és, no l'hem de...
Sempre hi és.
És el que et fa gaudir més.
Oh, i tant, és el que fa riure, el que fa fer bestieses a vegades, el que fa dir tonteries. És una miqueta com ens agradaria viure bastant, m'entens?
perquè a mesura que creixem, el de més no desapareix, continua amb nosaltres. El sí. nen, l'adolescent, saps? El jove, l'adult, el vell, tot es va...
El que passa que sobre la manera de que anem creixent, clar, anem rebent molta informació, ens van... Bueno, moltes pautes de conducta, ens hem de comportar així, a tal puesto, hem de fer això, hem de fer allò... Clar, vulguis o no, anem carregant d'una miqueta d'informació i de sempre saber estar al puesto, no? I no sé, hauríem de ser una miqueta més, més alegres.
Bueno, sí, sí. El que passa és la gràcia de ser adult. Aconseguir ser-ho i mantenir-ho viu tot, saps? Mantenir viu l'adult que porta el sou a casa, l'adult que juga, l'adult que experimenta tot. Totes les parts les hem de poder mantenir, no? Molt bé, doncs parlem de les flors de Bach, que si no tindrem temps.
Vinga, va.
Les flors de Bach les va descobrir el doctor Edward Bach, que, bueno, explicarem una mica la seva història, però serveixen per equilibrar el nostre cos energèticament. Llavors, quan nosaltres tenim... Ell va descobrir 38 tipus de flors, no? Que totes eren per algun tema que puguem tenir, no? Relacionat amb diferents tipus. Pot estar relacionat amb la por, amb la incertesa, la falta d'energia, amb la soledat, no? Amb determinades... Va classificar una mica els nostres estats emocionals i va trobar aquestes flors. Llavors, és important perquè a vegades quan algú té quelcom accentuat, una flor d'aquestes, doncs et pot donar aquell impuls que ho canvies, saps? I ho notes el canvi, i ho madures. O, és com de vegades un fet o una situació o una teràpia o tu mateix, ja de vegades canvies quelcom, no? Però les flors t'ajuden i van molt bé. Hi ha molts tipus d'essències florals, aquestes són les que jo més conec i les més conegudes, i bé, si et sembla una mica, expliquem la història del doctor Bach. I començo llegint jo i llavors anem saltant, eh?
Vinga, va.
És important de saber. Edward Bach neix el 24 de setembre de 1886 a Moseley, Anglaterra, d'una família d'origen galès. D'aquesta connexió amb la cultura galesa hereta l'amor, la sensibilitat i interès per la natura i per les coses místiques.
Estudia medicina a Birmingham, però cada vegada se sent més frustrat pels resultats que obté amb els tractaments de la medicina ortodoxa. Això el porta a interessar-se per la immunologia i la bacteriologia.
Col·labora en la recuperació dels ferits durant la Segona Guerra Mundial. Totalment esgotat, pateix una important hemorràgia en l'any 1917. Els metges li informen que no li queden més de 3 mesos de vida. Bach decideix aprofitar el temps que li queda per no deixar la seva obra inacabada i es volca en una intensa investigació en el seu laboratori. Passat els 3 mesos, Bach gaudeix de millor salut que la que havia tingut en els últims anys. Detall molt curiós, no?
Durant aquest temps, investiga una nova metodologia de tractament immunològic basat en els gèrmens intestinals. A partir de 1920, entra en contacte amb la homeopatia. Aquest procés vital de malaltia personal i recerca de la curació, seva i dels altres, culmina el 1927, quan se'n va a Gales, deixant la seva pròspera consulta londinenc i comença a recórrer els camps amb la precisa intuïció que les flors tenen poders curatius poc coneguts.
Allà, en el silenci harmoniós de la natura i utilitzant la meditació i el coneixement interior, desenvolupa encara més la seva gran sensibilitat, o qual cosa li permet percebre les vibracions i propietats curatives de les flors. Dedica aquesta tasca uns 8 anys, entre el 1928 i 1936. Durant aquest temps va descobrint els 38 remeis que cobreixen tots els estats mentals negatius que provoquen la malaltia.
Edward Bach mor el 27 de novembre de 1936, de manera afable, mentre està dormint. Unes setmanes abans de morir, afirma als seus col·laboradors que està content d'haver complert, està content d'haver complert la seva missió. Els seus punts de vista sobre la malaltia i la curació han quedat reflectits en dos llibres: Cúrese vostè mateix i els 12 curadors i altres remeis.
Després de més de 70 anys, les flors de Bach han estat provades com un magnífic sistema per tractar els problemes físics, mentals i emocionals dels éssers vius. Doncs bé, aquestes flors, el que sí dir és energia, no? Quan compres un pont de flors de Bach, que llavors es tira, es dilueix en aigua, I és, el que fa és... la flor es deixa assecar, bueno, assecar-se, es posa en aigua, seguint tot un procés de la llum del sol, i etc, i que no li toqui l'ombra, i coses així. I llavors l'aigua, parlant de la memòria de l'aigua, agafa l'energia de la flor. Saps? I llavors aquesta energia de la flor és la que nosaltres, prenent flors de Bach, doncs ens pot estimular, quelcom que necessitem, no? Comentar això, que és energia, llavors no és incompatible o no seria incompatible amb medicaments químics, perquè és diferent, no? La millor manera és experimentar-ho. De les 38 flors, el pitjor que pot passar si te'n prens una és que no faci res, perquè voldrà dir que no és la que necessitaves.
Vale.
Si en prens una de sola i és la que just necessitaves, pot ser la que més notis, però es poden barrejar, no? Llavors, n'explico alguna perquè els oients puguin una mica entendre, no? Per exemple, hi ha la holly, no?, que si algú té gelos, desconfiança, enveja, odi, rancor, careix de compassió per qui necessita amor. Doncs aquesta flor pot tornar a un estat més harmònic i amorós. Ara, quan te la prenguis, pot ser que primer vingui més ràbia del compte, saps? És com una depuració. O, agafant una altra, la oak, es luchar desesperadamente contra la corriente y sin descanso. Dedicación obsesiva al trabajo. Pues quan algú està constant, 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 i poder estar massa constant, no? Necessites flexibilitzar o descansar una mica. Tenim la cerato, no? Per gent insegura. Diu, busca la aprobación y el consejo de los demás. Pues no confía en su juicio, intuición ni en sus decisiones y opiniones. Sus convicciones no son firmes. Cambia fácilmente de opinión. Indeciso. Tot això ajuda. I tothom té alguna cosa de totes aquestes flors, no? Tenim més flors. Impatience. Soledad de quien no puede estar acompañado porque marcha deprisa. Impaciencia, irritabilidad. No? Pot calmar una persona. Per exàmens va molt bé la clematis. Et dona una concentració, no? O si tens el cap ratllat, quina era? Ara no em ve el nom. Però n'hi havia una, però quan tenies el camp ratllat... Water Violet és la soledat de l'orgullós. Hi ha persones que estan com soles, però que tenen molt d'orgull, o ells mateixos s'aparten, no? I ajuda a acostar-se, no? Aquesta del disc ratllat, doncs, ajuda a que la ment es calmi. Llavors, de vegades, algú està meditant, està intentant fer moltes coses i no se n'en surt, es prens una flor i la cosa canvia, saps? També recordo un cop que estava 39 de febre i tenia el cap a 2.000, altres cops hi he estat i no li tenia, però vaig suposar que, a veure, si tenia el cap a 2.000 és que el problema estava al cap, no? I vaig provocar la febre. I em vaig prendre aquesta del dia ratllat i a l'instant va baixar. Però em sembla que a l'instant vaig vomitar, no ho sé. Però sé que a l'instant va començar la baixada. És que ara no sé si el confongo amb un altre grip.
Però els resultats són instantanis o requereixen d'un seguiment de dies? Això de les flors.
Bueno, de vegades pots notar instantàniament una millora, però normalment és més, no és tan ràpid. Però si és ben bé el que necessitaves, es nota. En 2-3 dies notes. Notes un canvi. Ara, si vas fent, ho vas consolidant.
Vale.
El tema és que, com que la vida és mòbil, doncs nosaltres anem canviant de necessitats, no? Però ajuda a treballar. I és una manera que, després de fer alguna teràpia o meditació, moltes coses que pugui fer, és un altre complement que ajuda molt. I hi ha altres essències florals, Hi ha de finhorn, de flors tibetanes, bueno, hi ha molts altres tipus. El que passa, bueno, jo aquest és el que conec, i el que ve... Bueno, el que m'ha anat bé, diguem.
Ha anat bé, molt bé.
I està bé, està bé. Està molt bé, està molt bé. Molt bé, doncs, bueno, aquí està, no? Avui hem tocat una mica del yin i el yang a la política i a les flors de Bach.
Llàstima que ja tenim el temps a sobre i ens queda per explicar la pel·lícula de Steve Jobs que havíem de dir avui, però, bueno, ho deixarem pel següent programa perquè el temps ja... Ja no dona temps a res més amb aquest programa.
Sí, a l'Steve Jobs tu t'havies llegit el llibre, que vam parlar un dia, i jo he vist la pel·lícula.
Sí.
Falta temps, i la pel·lícula de la protagonitzada per Ashton Kutcher, que és fa 3 o 4 mesos al cine, ara ja està en videoclub, al videoclub, i bé, està bé. No ho ensenya tot el que després es pot llegir si busques més per internet, però està bastant bé el que reflexa, no?
Sí, sí.
I les parts fosques i lluminoses del personatge, no? Però, bueno, ja en parlarem. És interessant.
Interessant, farem una miqueta d'introducció a aquesta aventura del Steve Jobs.
Sí, i sempre, l'aventura que va acabar fa molt poc, eh? Vull dir, i que estem vivint encara la seva influència, no?
Sí, sí.
I comentar, bueno, que avui teníem un convidat molt especial, però no ha pogut venir, el senyor Obama, però està a última hora ha dit que no podia, que tenia un problema a l'agenda.
El proper dia potser vindrà.
Sí, el primer, no sé, farem venir això, en Kobe Bryant.
Te'n vas de la política al bàsquet, eh?
Anar a buscar personatges accessibles, eh?
Sí, sí.
No, ja farem venir gent, però bueno, anem fent una mica de tot i bueno, també bueno, ens podeu escriure al programa. Podeu, tots els àudios del programa estan penjats al web www.carlesgallego.com i, bueno, i allà mateix hi ha el correu per si ens voleu escriure, si algú vol venir, doncs estarà, o proposar programes, com ja ens n'han proposat algun tema, que ja es posarem. I bé, estem aquí a Ràdio Manlleu, dijous de 10 a 11 de la nit, al 107 de l'FM, comarca d'Osona, Àngel Gutiérrez i un servidor Carles Gallego. I us deixarem amb una cançó també de bon rotllo i amb força, que és d'en Manuel Carrasco, i que es diu No dejes de soñar. Bona nit.
Bona nit.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, y al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. El porqué comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar.